informativa i després més temes en la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.
Són les 9 del matí.
Hola, molt bon dia. Estudiants, professors i administratius de les universitats públiques catalanes fan vaga avui contra les retallades del govern de la Generalitat en aquest àmbit. A primera hora d'aquest mateix matí, poc abans de les 8, els estudiants han tallat l'AP7 i també la B30 a l'alçada de Sant Cugat. Han estat només d'uns minuts, però ha provocat retencions d'uns 5 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. I encara a casa nostra, el govern afirma que ha complert la seva part per reduir el dèficit i insisteix a reclamar a l'Estat que pagui l'addicional tercera i el fons de competitivitat per compensar la desviació. El govern espanyol demana paciència al català i afirma que la prioritat ara ha de ser remuntar el creixement de l'economia. Recordem que ahir es van anunciar retallades sense precedents. Marxem cap a l'exterior perquè un vaixell de pesca francès remolca el Costa Alegre fins l'illa de Mahé a les Seychelles, on es preveu que arribi a primera hora de demà dijous. Un helicòpter subministra aliments, telèfon satèl·lit i també ràdios al miler de persones que van a bord, entre les quals hi ha tres catalans. Tot plegat, després recordem que el dilluns el creuer va quedar a la deriva per un incendi a la sala de màquines. I en esports, la selecció espanyola juga avui a 2:15 de la nit contra Veneçuela. Ramon Castelló, molt bon dia.
Estadi de la Rosaleda de Màlaga i en directe per Televisió Espanyola. Un partit on hi ha convocats avui blaugranes per Del Bosque, però on previsiblement Xavi Hernández no jugarà tot el partit, ja que no s'ha pogut entrenar massa aquesta setmana per diverses molèsties. També aquesta tarda Javier Mascherano i Leo Messi jugaran un amistós a Suïssa amb l'Argentina contra la selecció helvètica. Ahir Dani Alves va jugar tot el partit amb el Brasil, que va guanyar un amistós contra Bòsnia per 2-1. Pel que fa a la selecció espanyola olímpica, Álvaro Vázquez, de l'Espanyol, va liderar l'equip de Luis Millán la victòria contra Egipte, un amistós on van guanyar per 3-1. De l'Espanyol, a més de Vázquez, va jugar Dídac Vilà, mentre que del Barça ho van fer Montoya, Cuenca i Tello. I acabem amb bàsquet perquè, amb tot decidit, el Barça juga avui al Palau, partit d'Eurolliga contra el Maccabi. Els blaugranes, però, estaran més pendents d'esperar a la ronda següent a veure qui els toca de rivals, si Panathinaikos, Unix Kazan o Fenerbahçe de Turquia.
Doncs moltes gràcies, Ramon. Ho deixem aquí. Tornem, com sempre, amb més informació quan siguin 9:45 del matí.
En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Comentari que avui ens arriba de la mà del degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna Universitat, Ramon Llull, i president de la Fundació Joan Maragall, Josep Maria Carbonell. Senyor Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. La decisió del govern català sobre Eurovegas ni és fàcil ni és tampoc evident. D'entrada, sembla una mica arriscat afavorir la instal·lació d'un complex turístic assentat en el joc i tot el món que se'n deriva a tocar de Barcelona. Però també entenc que el govern hi vegi una oportunitat per a la nostra economia si són certes les informacions a la premsa que el projecte podria significar una inversió de 17.000 milions d'euros, 260.000 llocs de treball directes i un moviment de més de 5 milions de turistes. La pregunta central que ens hem de fer és saber si acollir aquest projecte afavorirà el rellançament de la nostra economia i de l'ocupació. Un complex d'aquestes dimensions, a tocar de l'aeroport i de la ciutat, donarien una nova dimensió de Barcelona. Barcelona, a més de la ciutat dels Jocs Olímpics i dels congressos, del barri gòtic i de la cultura, del mar i dels creuers, esdevindria també la ciutat europea del joc. La imatge del nostre país quedaria afectada. Esdevindríem la sucursal europea de Las Vegas. Entenc que el govern s'interrogui, també els alcaldes del Baix Llobregat, però personalment, després de contrastar-ho a fons, crec honestament que no ens interessa. Catalunya, a hores d'ara, ja és un dels països europeus amb més turisme i Barcelona, de vegades, sembla desbordada de visitants. El sector serveis és important i sort en tenim en aquests moments, però genera un valor afegit limitat i aquest projecte probablement comportaria milers de llocs de treball en un sector amb una gran precarietat. D'altra banda, associar Barcelona i Catalunya amb el joc i tot el submón que s'arreplega no crec que sigui un valor afegit que ens afavoreix. Catalunya necessita ara més que mai invertir en empreses en el sector tecnològic del coneixement que ens aportin valor afegit implicades en la universitat a les xarxes internacionals d'innovació. No ens cal més turisme i menys turisme del joc. Fins aquí algunes reflexions estrictament d'oportunitat econòmica, de posicionament de marca i d'estratègia. Però també crec que ens cal per a una reflexió moral que ha d'acompanyar sempre tota acció política. Aquest és el millor camí per fer créixer en totes les seves dimensions al nostre país. Las Vegas, icona del vici dels Estats Units, és una ciutat mig aïllada en el desert. Feliçment, Catalunya no és Nevada. Barcelona no és Las Vegas. Com ens afectaria, com a país, acollir enmig nostre el paradís del vici? No. Aquest, al meu entendre, no és el camí. Bon dia.
Ràdio Estel. 5, 6, 7, 8.
El teatre musical en tota la seva essència a Ràdio Estel. Cada dimecres a les 10 de la nit amb Lletra i Música. Un programa per descobrir el món dels musicals de la mà de Pere García. Tots els títols, tots els escenaris, totes les novetats amb Lletra i Música. Cada dimecres a les 10 de la nit a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Ara els millors preus són a Hipercor.
El paquet de 6 superrotlles de paper higiènic Renova supercompacte, que equivalen a 18 rotlles normals, per només 2,69 euros.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor, preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
L'altra cara del dia.
Ja ha arribat a les llibreries el cinquè volum, en ordre de publicació, de l'Òpera Òmnia de Raymond Panikkar, publicada per Fragmenta. El volum, titulat Religió i religions, es pot llegir com una meditació sobre la religió del futur. Els textos aplegats es van escriure durant 45 anys. Des del llibre Religió i religions, de 1964, que dona títol al volum, fins a l'epíleg pòstum, les religions cridades a la conversió, autèntic testament espiritual de l'autor Raymond Panikkar, nascut a Barcelona l'any 1918 i mort a Tavertet el 2010. De pare indi i hindú i mare catalana i cristiana, Raymond Panikkar és una de les veus més lúcides del pensament contemporani per les seves aportacions al diàleg intercultural i interreligiós. De Panikkar volem parlar, però sobretot del que és tota aquesta gran obra, l'òpera òmnia de l'escriptor, l'òpera òmnia que ara arriba al cinquè volum, al segon coordinat pel catedràtic de filosofia Xavier Serra, que ens acompanya durant els propers minuts. Xavier Serra és, com dèiem, catedràtic de filosofia de secundària, diplomat en ciències religioses i coordinador del segon, que és el cinquè volum, el segon seu, de l'òpera Òmnia de Raymond Paniker. Senyor Xavier Serra Narciso, molt bon dia.
Molt bon dia.
El senyor Serra és a l'estudi del Bisbat de Girona. Gràcies per haver acceptat acompanyar-nos aquesta estona. Com definiria l'òpera Òmnia, aquests ja cinc volums publicats de Raymond Paniker?
Bé, l'òpera Òmnia és tota l'obra de Raymond Paniker, els llibres i la gran quantitat d'articles que va escriure, com tornats a ser recol·locats, és a dir, l'índex d'aquesta òpera Òmnia va ser elaborat pel mateix Raymond Paniker. Ell va marcar quins volums hauria d'incloure aquesta òpera Òmnia i quins textos hi hauria d'anar inclosos en cada volum. Pràcticament es redita en tots els seus llibres i gran part dels seus articles, tot i que molts articles, evidentment, no perquè em va escriure a prop de 1.500 i llavors no podien entrar-hi tots, a part de que molts articles són reescriptures que ell va fent dels diversos temes. És a dir, que en lloc de publicar els seus llibres, aquests textos estan col·locats i dispersos temàticament. I això també fa que aquesta òpera Òmnia sigui especialment especial. És a dir, hi ha un volum de mística i espiritualitat, el volum dedicat al cristianisme, l'hinduisme, el budisme, etc. És a dir, que està organitzat temàticament.
Mm-hmm. En aquest cinquè volum, el segon que vostè coordina, Religió i religions, d'alguna manera podem dir que s'intenta fer una aproximació a partir del pensament de Paniker al concepte de religió i a la religió del futur, des d'una visió també filosòfica?
Sí, en gran part sí. Són els seus textos dedicats a l'estudi fenomenològic, per una banda, i hermenèutic, per una altra, de les religions. De fet, el text que dona origen al volum, Religió i religions, és un text preconciliar, és a dir, un text escrit just abans del concili, també recordar que ell va ser un dels consultors del concili Vaticà II, i aleshores és el moment aquell dels grans textos i dels grans estudiosos, tant des de la fenomenologia com de l'hermenèutica de les religions, no? Aleshores, és una mica un Raymond Paniker que des del cristianisme hi ha tocat per l'hinduisme, perquè està escrit al final dels 50, principis dels 60, ell ja ha anat a l'Índia i, per tant, ja aquesta reflexió que fa des del cristianisme en aquest primer llibre ja està tacat, en el sentit, en el bon sentit de la paraula, perquè per la seva interculturalitat. Uh-huh. I aleshores aquí ja fa tot un tour de force per repensar el que ha de ser la religió, i en especial el cristianisme, des d'un punt de vista ja interreligiós.
Com es coordina i com es fa una obra d'aquestes característiques i d'aquestes grans dimensions, com són això, les obres completes o l'òpera òmnia d'un home de pensament tan intens i tan important com Raymond Paniker?
Sí, de fet, aquesta coordinació i començar a entrar a la correcció dels textos i la valoració dels textos et fa veure la immensitat. Te'n fa encara ser més conscient, ja ho érem, és a dir, conscients de la gran obra que representava Raymond Paniker, no? El que representa la seva escriptura i la seva creació intel·lectual. Però a mesura que vas entrant en els textos i que els has de corregir, te'n dones compte de la profunditat i l'extensió. De fet, hi ha hagut diverses persones significades d'aquí que han acabat dient que l'òpera Home, Raymond Paniker, és una cosa com per la cultura catalana comparable a les obres completes de Josep Pla. Mm. I que realment te n'adones de l'abast, de la profunditat, més reconegut poder fora d'aquí que no pas aquí, és a dir, aquí encara el reconeixement encara és un reconeixement a la figura sí, però que un reconeixement que per l'altra banda des del desconeixement, és a dir, que encara es coneix poc, i suposo que és el que mica en mica anirà arreglant aquesta òpera Òmnia, es coneix poc tots els ets i uts per on es va ficar en Raymond Paniker al voltant de la reflexió que significa la religió i que significa l'espiritualitat i que significa ser humà i cap on anem els humans, etc.
L'editorial Fragmenta és la que ha editat aquests 5 volums que fins ara estan publicats de l'òpera Òmnia de Raymond Paniker. El cinquè és el que acaba de sortir, sota el títol Religió i religions. A molts dels qui ens escolten potser els pot semblar que és fàcil publicar una obra completa d'un autor, un autor en aquest cas ja difunt, però que quan va començar a publicar-se l'òpera Òmnia encara vivia. Però en qualsevol cas la feina no és aquesta, sinó és una feina també d'estudi, a part de l'adaptació, estudi profund, no?, del pensament de Pànic, ara en aquest cas.
Sí, sí, però el que a mi em toca, doncs, realment és una immersió, perquè és una immersió de la qual sembla que no pugui sortir-ne, doncs, amb el pensament, amb la proposta, amb la visió, és a dir, podríem dir que és una... En molts sentits, Pàniker sempre fa un pas més enllà, és a dir, quan tu llegis els textos, ell fa una elaboració del que hi ha, del que hi ha en el moment intel·lectual i crític i d'una forma on més o menys les diferents reflexions et porten al seu món contemporani, però llavors ell sempre fa un pas més i et mostra un espai nou. A vegades només te'ls indica, és a dir, a vegades aquests espais nous que ells obre només són indicats, senyalats. És una mica com una invitació que després d'ell doncs, es comenci a transitar aquests espais nous, aquestes noves visions que ell et presenta. No? Però sempre tens aquesta sensació. Ell fa un anàlisi crític, per exemple, fa una de les religions. Doncs bé, no, hi ha aquesta postura, aquesta postura, aquesta postura, i aleshores ell et presenta com una novetat. No? I això ho fa pràcticament en tot. És a dir, que també un dels volums que em va tocar coordinar va ser el de la Trinitat, i llavors allà hi ha aquell famós text que també és molt inicial perquè està escrit al principi dels 60 de la Trinitat, no? I bé, tu has llegit 50.000 coses sobre la Trinitat, no? O quatre coses, no 50.000, o quatre coses, no? I llavors veus com en Raymond Paniker el que fa és assumint la tradició, fer un pas més enllà sempre.
Avui estem parlant amb Xavier Serra Narciso, que és catedràtic de Filosofia de Secundària i coordinador del cinquè volum de l'Òpera Òmnia de Raymond Paniker, publicat per Fragment Editorial sota el títol Religió i religions. Paniker, que va morir a l'estiu del 2010 amb 92 anys d'edat, va ser doctor en filosofia, en ciències i en teologia i va exercir la docència en diverses universitats d'Europa, l'Índia i els Estats Units. L'any 1946 es va ordenar sacerdot catòlic. Ell, de fet, fins al final de la seva vida va dir que era un sacerdot catòlic, i ho era. Va trepitjar l'Índia per primer cop l'any 1954, i als anys 80 es va instal·lar a Tavertet, on va impulsar la Fundació Vivarium, avui Fundació Vivarium Raymond Paniker. L'obra de Paniker ha estat estudiada per 40 tesis doctorals i per 5 congressos internacionals monogràfics. Suposo que per vostè, com a professor de filosofia, és un honor, no?, haver-se endinsat en l'obra d'aquest autor tan important.
És un repte, un honor, i una vegada traspassat la dificultat, també és un goig, és a dir... Realment és el que deia abans, que comences a transitar més detingudament els textos, no?, i llavors, mica en mica, vas veient l'abast, torno a repetir, i la profunditat de la seva obra. Ara, actualment, és a dir, he sortit aquest volum, abans de l'estiu sortirà el que serà, que és el que ara estic corregint, el que és el seu testament filosòfic, que és el ritme de l'ésser. El ritme de l'ésser és aquest text que es va publicar, ell va morir a l'agost, doncs es va publicar el juny, en anglès, i d'una forma és el seu testament filosòfic, si es pot dir d'aquesta manera, un text en el qual va estar treballat durant 20 anys. És el resultat de les Gifford Lectures que pràcticament doncs, les que són convidats a fer aquestes lliçons ja està considerat una gran patum, no? A nivell mundial. Llavors ell va fer el 89-90 i llavors va estar durant 20 anys escrivint aquestes lliçons per ser publicades. No?
I aquest serà el sisè volum, el que es publicarà?
Aquest serà el sisè volum editat en català i, de fet, jo crec que serà un text que és un text molt important i que tindrà força ressò.
Doncs molt bé, ja ens ho ha anunciat el seu coordinador, que ja ha coordinat dos dels cinc volums que han sortit de l'Òpera Òmnia de Raimon Pàniker. M'agradaria acabar, tot i que tindríem matèria per parlar moltes hores, parlant, senyor Xavier Serra Narciso, de la persona i l'obra de Raimon Pàniker. Com la definiria vostè? També per invitar els qui ens escolten a llegir almenys parcialment, i si pot ser totalment, perquè són molt amplis aquests llibres de l'Òpera Òmnia de Pàniker.
Amb aquest cinquè volum, Religió i religions, com la resta, ja podem dir que hi ha una característica que ressegueix tota l'obra del Raimon i que d'alguna forma s'insereix en el moment que estem vivint, no? En el Kairos, que diria ell, no? El primer aspecte és la interculturalitat, és a dir, avui dia ja no podem pensar ni viure ni existir si no ho fem des de un punt de vista que va més enllà de la nostra tradició. Aquesta interculturalitat sempre ens farà retornar a la nostra tradició amb uns ulls més, amb una mirada més oberta. Aquella frase que cita constantment el Raimon, que va dir: "Me'n vaig marxar cristià per descobrir l'hinduisme i el budisme i tornar sense deixar d'haver ser cristià", doncs ni que és el símbol d'aquesta, i ell també com la seva pròpia biografia, mare catalana, pare indi i hindú, per tant ell aportava amb els seus gens aquesta interculturalitat pràcticament ineludible, i cada vegada que anem entrant al segle XXI està claríssim que és quelcom que no podem defugir i cap tradició pot defugir. I l'altre aspecte és tota tradició o és mística o no serà. M'explico. Les religions són més que formulacions dogmàtiques, teòriques o conceptuals. Les hem de redescobrir com a símbols, i per descobrir-les com a símbols que donen significat a la nostra existència hem de pouar, hem de baixar, hem de profunditzar en aquest aspecte espiritual i místic. Mm-hmm. Un aspecte que el que fa és anar a la Déu, anar a la font, que és el que renova tota tradició. Al costat de les religiositats o de les religions oficials que es van quedant en la superfície, hem de tornar una altra vegada a buscar aquesta Déu que està en tots i en tot. Llavors, interculturalitat i meditació o vida contemplativa o actitud contemplativa davant de la vida, no? Mm-hmm.
La religió és experiència més que normes per seguir, vaja, en definitiva, experiència espiritual, mística, com deia també Raimon Pàniker.
Però que relligant els tres nivells de realitat, també ell fa una crítica molt radical a tots els espiritualismes desencarnats, no? Uh-huh. Llavors aquella tesi seva de l'experiència cosmoteàndrica, que ve a dir que allò que significa la transcendència, el teos, ha d'estar interlligat amb allò que és l'home i amb allò que és el cosmos, per tant no cap aspecte de la realitat pot quedar aïllat ni separat. Llavors ara hem d'aconseguir aquesta harmonia, també és un terme que la seva part de la darrera part de la seva obra insisteix molt, l'harmonia entre, uh-huh, entre aquests tres aspectes en què la realitat se'ns mostra i en la qual vivim.
Moltes gràcies, senyor Xavier Serra Narciso, catedràtic de Filosofia i coordinador del cinquè volum de l'obra completa de Raimon Pàniker, Religió i religions, un llibre que acaba de sortir i que recomanem avui als nostres oients. Que vagi molt bé, felicitats per la feina feta i ànims amb el sisè, que també està preparant, no?
Molt bé.
Adéu-siau.
Gràcies, a vosaltres.
Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Ràdio Estel.
Cada setmana, Ràdio Estel t'acosta una mica més a Montserrat. Viu amb nosaltres les transmissions en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, el cant de la Salve a 1:00 del migdia i les vespres a 7:15 de la tarda. Cada setmana les tres pregàries en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat a Ràdio Estel. Conferències quaresmals a la Basílica de la Puríssima Concepció. La nova evangelització, interiorització, continguts i experiència. Diumenge 4 a les 7 de la tarda, l'anunci i la pedagogia de la nova evangelització amb Monsenyor Xavier Novell i Gomà, bisbe de Barcelona. Seguidament, vespre solemnes i eucaristia, servei de guarderia. Organitzen la parròquia de Sant Francesc de Sales i la Basílica de la Puríssima Concepció, Aragó 299 de Barcelona. Més informació al 93 457 65 52 i a concepciobcn.com, amb la col·laboració de la Delegació per a la Vida Consagrada. El primer cafè de Ràdio Estel. Una veu propera sobre la realitat.
Cinc minuts i seran 9:45. Comencem l'espai d'Història, Art i Patrimoni. Avui per parlar de la Catedral de Solsona. Mossèn Josep Maria Martí Bonet, delegat de Patrimoni de l'Arcabisbat de Barcelona i canonge de la Catedral. Bon dia.
Bon dia.
Bé, la Catedral de Solsona, de la qual ja parlàvem l'altre dia, ens deixa pendents alguns racons i alguns emplaçaments importants. Per exemple, l'altar major de Puig i Cadafalch, amb pintures d'Obiols.
Evidentment que no és cap racó, sinó que és molt important.
En aquest cas, no. Sí, sí.
L'altar major, perquè realment és magnífic, és extraordinari, i a més s'ha fet amb mesures litúrgiques, abans inclús del Concili Vaticà II. És un altar realment modèlic de com està. Després també hi ha tot el cor dels canonges al costat, i realment és una disposició maquíssima de l'altar major. Però a la vegada també hem de tenir present que la catedral també és parròquia, i la parròquia està radicada en el que en diem la Capella del Santíssim. La Capella del Santíssim, que és molt bonica, i a més també hi ha un canonge que és el responsable, o el rector, podríem dir, de Santa Maria, de la parròquia de Santa Maria de Solsona. Aquí, a parlar de Solsona, evidentment hem estat dues o tres
processions. Sí, amb aquestes són tres, sí.
Però no podem oblidar de la importància que té el Museu Diocesà. I dintre del Museu Diocesà hi ha una peça que és extraordinària, que és l'Orant de Pedret. L'Orant de Pedret. O sigui, és una figura que representa, alguns deien si era Sant Pere, perquè és una miqueta calvo, i representa doncs una persona que està pregant. I per això en diem l'Orant de Pedret. Pedret perquè era el lloc on ho van trobar. És una pintura mural que la van treure i és una autèntica meravella. És potser de les peces més interessants, vaja, al punt de vista del preromànic.
Del segle desè.
Segle desè, pràcticament, sí. I això ens fa recordar una miqueta, molt ràpidament, el que són els museus diocesans. Els museus diocesans es van fer a principis del segle XX, doncs perquè els que estudiaven per capellans poguessin tenir unes nocions mínimes d'arqueologia cristiana. I per això doncs, les parròquies van cedir els objectes i inclús les obres d'art que no feien servir en el culte i les van acumular, concentrar en el Museu Diocesà. I això, cada bisbat tenia la seva càtedra, podríem dir, d'arqueologia, amb el seu museu. D'aquí neixen els famosos museus diocesans, que són exemplars per tota Europa, perquè és, podríem dir, la primera iniciativa que succeeix precisament a casa nostra i inclús a tota Europa.
Sí,
i un dels primers va ser precisament Solsona. Anteriorment, doncs, va haver-hi Vic, amb el famós Morgades, i aquest va animar doncs, a la Renaixença catalana doncs, que es restaurés Ripoll i que a la vegada fes a cada museu diocesà és una exaltació de les obres d'art que existien en els museus. I per això es deu amb ell, amb Morgades, un bisbe famós de principis del segle XX, exactament del 1902, doncs, que comencés amb Vic, hi ha el famós Museu de Vic, que és meravellós. Després, amb el seu amic Massaguer, doncs a Lleida i a Solsona es van fer els museus, i després també va venir a Barcelona amb un bisbe que es deia Guillemet, en el 1916. Tenim el Museu Diocesà. després ve Girona, després Tarragona, per suposat, i també Manresa, també té el seu, Seu d'Urgell i Tortosa. Són la història dels museus diocesans que mereixen tot el respecte i tota l'admiració per part de la cultura catalana.
Els museus diocesans, avui hem parlat del Museu Diocesà de Solsona i hem destacat les últimes pinzellades de la catedral de Solsona amb l'altar major, impressionant, i sobretot aquesta peça del preromànic del segle X, l'Uranda Pedret, situada precisament al Museu Diocesà de Solsona. Acabem en pocs segons només recordant que les obres de la catedral de Barcelona s'han acabat. Aquests dies s'està desmuntant l'últim que queda ja de la grua, del que sustentava la grua, sí, a l'exterior.
Estem molt contents, principal. En primer lloc, perquè no hi ha cap desgràcia. S'ha fet molt bé, perquè són unes obres tan importants, i després perquè queda molt bé. Ara, en tot i això, hi ha una recança de que, esclar, escolteu,
aquell suport de ferro de la,
fa un segle que hagués tingut de preveure en Girona i companyia els que van fer això de que pràcticament va ser com un bunyol, perquè posar dintre ferro, escolteu, jo cada vegada que treia un ferro me'n recordava d'en Girona, home, no hi ha dret, home.
Però es preveu l'oxidació del ferro, no?
Exacte, precisament, el mateix Gaudí ho deia. Aquí es construeix malament, es necessita posar no solament ferro, sinó una miqueta de plom, I no en van fer cas,
I això ha donat els problemes que ha donat.
Ha donat uns problemes molt greus. Però, vaja, queda molt maca, Preciosa, preciosa.
Moltes gràcies, doctor Martí Bonet, per haver-nos acompanyat. Fins dimecres vinent, que ja serà el mes de març. Bon dia.
Adéu-siau, vosaltres.
De preus al consum, l'IPC ha mantingut el mes de febrer la seva taxa anual en el 2%, la mateixa que es va registrar el mes de gener, segons acaba de publicar avui l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest manteniment posa final a la ratxa de descensos que venia experimentant l'IPC des del mes de setembre. A casa nostra, estudiants, professors i administratius de les universitats públiques catalanes fan vaga avui contra les retallades del govern de la Generalitat en aquest àmbit. Els estudiants han tallat l'AP7 i la B30 a l'altura de Sant Cugat durant uns minuts aquest matí a partir de les 8 i han provocat fins a 5 quilòmetres de retencions en tots dos sentits de la marxa. També han bloquejat els ferrocarrils que durant tot el dia no pararan a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta nit ja hi ha hagut tancades a diverses facultats. De l'exterior, l'exgovernador de Massachusetts s'imposa en altres tres candidats a les primàries de Michigan i Arizona. L'ultraconservador Rick Santorum, per la seva banda, el segueix en segona posició i manté opcions dins de la cursa republicana cap a la Casa Blanca. I en esports, la selecció espanyola defensora del títol europeu jugarà avui un amistós a Màlaga contra la de Veneçuela a 9:15 de la nit. Xavi encara és dubte per l'11 titular de Del Bosque. Ho deixem aquí, tornem com sempre quan siguin les 10 del matí.
Ràdio Estel. Hi havia una vegada un petit indret a les zones on cada dissabte a la 1 del migdia passaven coses extraordinàries. Cada dissabte d'una a dues del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat, el Gripau Blau, l'espai infantil amb què la companyia Ara va de bo, commemora els seus 40 anys. Contes, històries, personatges, cançons, el millor d'Ara va de bo, cada dissabte a la 1 del migdia a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Gripau Blau, I col·labora Maitel.es, contes animats en DVD amb els teus petits com a protagonistes. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera Balasseu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Subscriu-te a la informació que ens uneix i ens enforteix. Ara, per cada nova subscripció al Setmanari de Catalunya Cristiana, t'endús 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz. Més informació al 93-409-2810. 93-409-2810. Catalunya Cristiana, el nostre mitjà de comunicació. Subscriu-t'hi.
Viatja amb el club Més Amics i deixa la rutina com més lluny millor. Tenim el calendari del 2012 ple de destins fantàstics. Del 9 al 19 d'abril, Etiòpia. Del 8 al 16 de juny, Romania. Del 2 al 12 de juliol, Armènia. De l'1 al 9 de novembre, Ceilán i Flandes. I més peregrinatges. Del 21 al 28 de maig, del 17 al 24 d'agost i del 30 de novembre al 7 de desembre, Terra Santa. Informa't en el 93 409 2770. Al club Més Amics, volem amics com tu. Truca'ns 93 409 2770. Cançons de l'Alguer, 50 anys. Cançons algareses de sempre interpretades per les veus mítiques del grup coral Agrupació Catalana d'Itàlia i Luciana Sari. Cançons de l'Alguer, 50 anys, un extraordinari document sonor. El primer cafè de Ràdio Estel, una finestra oberta. Sabies que l'aigua de mar conté tots els ions de la taula periòdica d'elements? Sabies que existeix una manera ben natural de recuperar els minerals que necessita el nostre organisme? Si notes cansament, físic o psicològic, reestableix el teu equilibri amb Quinton Hipertònic, 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a recuperar el to de la manera més natural, sense efectes secundaris ni contraindicacions. On hi ha desequilibri, Quinton Hipertònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Passen 6 minuts de 2:15. Comencem l'espai naturalment amb el doctor Miquel Pros i amb la col·laboració amb el patrocini de Quinton, l'aigua de mar, la forma més natural de remineralitzar-se. Doctor Miquel Pros, molt bon dia.
Bon dia, Ignasi.
El doctor Pros és metge especialista en medicina natural i ens acompanya sempre en aquest espai, un espai on parlarem del cas d'un nen de 4 anys, el Blai Bartra, que no és aquí amb nosaltres, però sí que són els seus pares. Els seus pares són Marta Albareda, bon dia.
Hola, bon dia.
I Carles Bartra, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Carles Bartra és empresari del sector agrícola, del cava concretament, i Marta Albareda és funcionària d'un ajuntament, treballadora de l'administració local. Doctor Pros, si vol començar vostè a presentar-nos el cas d'aquest nen que des de novembre de l'any 2010, és a dir, des de fa poc més d'un any, està recorrent a la medicina natural i està veient superats uns problemes que havia tingut i que eren importants.
Sí, bueno, mira, francament, Ignasi, és interessant, però vaja, la presentació potser que la facin directament els pares, perquè
doncs endavant.
Jo ens hem conegut avui, els pares van anar en el balneari, van vindre a la primera consulta, naturalment van passar per la consulta nostra, els va atendre la doctora Alesson, no, l'Anna, i llavors els va derivar, naturalment, al balneari.
El balneari respiratori que tenen
sí,
aquí a Barcelona.
Sí, i esclar, és interessant perquè, bueno, aquí tenim un exemple de, bueno, que és el típic exemple dels mils i mils i mils de nens que, en circumstàncies similars, doncs, després d'un llarg via crucis, doncs, acaben malament. Ells han acabat bé i m'agradaria, doncs, que ens expliquessin, més que jo, ells que són els pares.
Doncs què els hi passava al Blai?
Bé, el Blai ja encara no tenia un mes, ja va tenir una bronquiolitis i vam haver d'estar ingressats una setmana a l'hospital. I després, bueno, durant els tres primers anys del Blai, en total va ser tres ingressos a l'hospital d'una setmana. I així, a part de les urgències que vam haver d'anar de matinada a l'hospital, perquè...
Tot per tema de bronquis.
Tot era problema de bronquiolitis i així. Clar, el Blai és el nostre fill petit, en tenim un altre de 7 anys, que també havia tingut bronquitis, havíem hagut d'anar algun cop d'urgències, però ho vam solucionar amb homeopatia, no? Primer vam fer els tractaments que ens recomanaven als hospitals. Jo, com has dit, que sóc del sector agrari, em dedico a l'agricultura ecològica, doncs ja em feia mal que els meus fills haguessin de prendre aquests productes com corticoides, bueno, aquesta química que ens recomanen als hospitals. I llavors, amb el Roc, que és el gran, vam aplicar-li homeopatia i a partir dels 3 anys se'ns va acabar el problema. Però el Blai vam intentar l'homeopatia i no ens en sortíem. Llavors, doncs, quan vam descobrir això del balneari, doncs ens ha fet un canvi bestial. Vull dir, ja no hem hagut d'ingressar, ja no hem hagut d'anar d'urgències, i el Blai, vull dir, ja les bronquitis ha tingut algun inici de bronquitis, però no ha passat d'aquí. I, bueno, ens ha canviat la vida completament.
La bronquitis, perdoni, doctor Pros, és la inflamació de les vies respiratòries.
Escolta, Ignasi, la bronquitis és el que tots els pares desesperats saben perfectament.
Ja ho saben, eh? Sí. No, però si volia fer un apunt tècnic...
Sí, no, les bronquitis, les bronquiolitis, les otitis, sí, però de vegades les otitis de repetició...
Uns pares potser no diferencien sempre amb la mateixa facilitat el que és un cas de bronquitis, el que és un cas de congestió...
Sí, però jo des d'aquí el que m'ha és l'exemple aquest que aviam si pot tindre un ressò en el sentit de dir, bueno, prou de química, no? Vull ja estar bé, perquè estem saturats de química, no? I llavors el drama és que aquest nen, si dels 3 als 8 anys ha estat sistemàticament medicat amb tanta química, doncs acaba fent una depressió immunològica. És a dir, el que no pots fer és anar saturant amb un infant de química. I llavors, què passarà quan aquest nen tingui 18 i 20 anys? Estan apareixent malalties greus, gravíssimes, autoimmunes, derivades d'aquest excés de química. Per tant, penso que el vostre testimoni és un testimoni que jo us agraeixo enormement, perquè això demostra l'efectivitat, la contundència de la medicina natural, no?
És el testimoni de Carles Bartra i Marta Albareda, els pares del Blai Bartra, un nen de 4 anys, que des de fa poc més d'un any amb tractaments naturals està superant els problemes, les crisis de bronquitis o bronquiolitis que ha patit. Què se li ha fet al vostre fill, al Blai, en el balneari respiratori del doctor Pros?
El que, bueno, inicialment, quan hi vam anar, és que el Blai, bueno, estava amb tractaments ja de llarga durada, no hi teníem millora, estàvem una setmana a casa i una a l'escola, i quan vam anar, vam deixar totalment la química, vam començar amb tractaments homeopàtics pel seu malestar o per la seva enfermetat, i visites al balneari, sobretot amb aigua de mar.
Jo vull preguntar, Marta, com veu arribar-nos? O sigui, com us veu enterat de l'existència nostra?
De casualitat. Un familiar nostre va sentir una conversa i estàvem tan desesperats que en seguida ens va trucar, he sentit això...
Fixa't bé, eh? Sempre és la paraula clau. Estàvem desesperats, és a dir, desesperats perquè no trobaven solució, no trobaven solució. És a dir que, clar, el pediatre, no, l'otorrino, doncs, què fa? Fa el que fa, el protocol, i el protocol, i el protocol, i el protocol ens porta o transporta a la desesperació.
Sí, exacte.
Els casos de persones desesperades es repeteixen molt, no?, en l'espai naturalment.
Ho estem veient, eh? Sí. Ignasi, és a dir que, escolta, són dos testimonis en directe i l'únic que fan és expressar una realitat.
Mm-hmm. Home, sí, la veritat és que jo, clar, com que treballo per mi mateix, doncs em puc flexibilitzar el meu horari, no? I el que tenia és això, que, clar, de passar nits a l'hospital, d'anar nits d'urgències, doncs clar...
Sense resultats.
Sí, i pues, clar, dedicava hores de la meva feina pel meu fill, no? I vull dir, sí. La feina se m'acumulava per això, no? Ara realment estic molt, molt més alleujat, no?
Ha explicat Marta Albareda que amb aigua de mar, pràcticament el tractament de neteja que ens ha comentat moltes vegades el doctor Pros sobre el nas, sobre les vies respiratòries...
Bueno, tot això sempre és el mateix. És a dir, el mecanisme és quelcom de senzill, però, esclar, és tan senzill que aquí està la dificultat, a la senzillesa. Nosaltres expliquem sempre que el nas és el focus de dispersió de malalties més important que hi ha en el cos. És a dir, la presència de mocs és un caldo de cultiu on virus, bacteris, fongs estan aquí dalt, hi ha una davallada immunològica i llavors es fan presents. Llavors doncs, bueno, ja tens la bronquiolitis, la bronquitis asmàtica, l'asma, les otitis a repetició, amb el drama que això significa, llavors els drenatges quirúrgics amb els nens. És impensable anys enrere que a un nen de 3 anys l'haguessin operat 3 vegades de drenatges quirúrgics a l'orella. Doncs, bueno, tot això, si la gent, si el pediatre, si l'otorrino els hi parlés de la importància de la higiene nasal, de netejar-se el nas sistemàticament amb aigua de mar, tot això no passaria. I llavors jo crec que una de les coses que jo em sento més satisfet és d'haver posat avui en mans de la societat un espai, un balneari, on treballem amb aigua de mar. És una experiència insòlita, inèdita, i bueno, jo tinc la satisfacció de dir nascut a Catalunya. Això no ho ha fet ningú més, no? I, per tant, jo crec que s'ha de dir, no?
I al vostre fill, Marta, Carles, se li ha anat fent tractament constant des del novembre del 2010, aquest
el
any i poc.
El primer any hi vam anar, bàsicament, quan vam començar, eren estar 2 dies per setmana. Ell va canviar el seu metabolisme de guardar-se els mocs cap als pulmons, va començar a treure neteges nasals diàries, matí vespre, que això ho seguim fent ara, a casa. Sí. I ara, aquest hivern, concretament, només ha fet una otitis, i a la que veiem amb una mica de mocs, ja anem al balneari, neteja, realment treu molt de moc, i vaja, i anem fent.
O sigui, aneu alternant el que seria el balneari, és a dir, veniu al balneari ara molt de tant en tant, no?, amb la neteja, amb l'esprai d'aigua de mar, el isotònic, el quinton isotònic, no?
Sí.
Perquè a vegades, normalment, en una primera consulta, quan t'arriben els pares, dius, no, jo li faig la neteja, ho faig amb suero fisiològic. Bueno, això no serveix per res. El suero fisiològic és clor, sodi, clar, l'aigua de mar té tots els elements de la taula periòdica, i això fa que l'aigua de mar actua llavors com un autèntic mucolític, no? I els nens, a més, ho agraeixen, perquè no és el mateix fer-ho amb un suero fisiològic que fer-ho amb aigua de mar. No és així, Marta?
Sí, sí.
Per la pròpia experiència, vaja, han notat la diferència, oi? L'aigua de mar, quinton, que oferim aquí.
Aquí, Ignasi, jo també volia afegir que, esclar, llavors ve el tema més important, i és l'estalvi de medicaments. És a dir, l'estalvi, això, Marta i Carles, no? Heu pres més medicació?
Podríeu quantificar-ho. Ja s'ha deixat tota medicació química, oi?
Sí,
des d'aleshores.
Des dels esprais aquests que li donàvem abans, que ja ens deien, no, és que li haureu de donar durant tot l'any...
Tot l'any, no?
I ara el que li donem tot l'any és aigua de mar, no? Que crec que... De moment aigua de mar n'hi ha per molts anys.
Però és que ens arriben a amenaçar... Exacte, però és que ens arriben a amenaçar, fixa't, quan aplica el protocol, aquest nen haurà de prendre antibiòtics de per vida, tu. Escolta, ojo, això ho heu sentit amb algú, no? Ho estem sentint.
Sí, sí, sí.
Doncs previsions falses en aquest cas, no? En el cas del Blai, amb aigua de mar, simplement això, i la constància, suposo que ell ja està fet un campió, no? El Blai ja aguanta totes...
Exacte, i molt més feliç.
Totes les neteges.
Pot anar a l'escola amb tranquil·litat, que el ritme seu era estar a casa tot el dia, amb aquells pitos a la nit que no et deixava ni dormir a tu... Mal de caps, ell no estava content, evidentment. Bueno, ell ha fet un canvi radical.
Allò que explicava el pare, no? Que ell, com respirava?
Bueno, sí, que...
Sí, home.
Aquells xiulets, no?
Sí, ho ha descrit molt bé, també la seva mare, que ara fins i tot ho ha reproduït, em sembla. Tots tenim la idea, la imatge auditiva, no?, del so.
No, els pares ho passen fatal, és a dir, clar, veuen el nen patint, que s'ofega, que no pot respirar, i dius, ostres, tu, què hem de fer, no?
Bé, en la segona part de l'espai, naturalment, que avui compartim amb el doctor Pros i també amb Quinton, aigua de mar, que és la més natural i la més efectiva per nodrir les nostres cèl·lules. Estem comentant el cas de Blai Bartra, un nen de 4 anys, gràcies al testimoni dels seus pares, Marta i Carles. Si voleu trucar durant els minuts que ens queden, podeu fer-ho al 93-409-2772, 93-409-2772, si voleu dir la vostra, si teniu fills o nets que hagin passat per aquests problemes de bronquiolitis i de vegades no s'hagi trobat el remei o la solució natural, doncs podeu demanar consell aquí. A banda del tractament d'aigua de mar, poca cosa més s'ha fet, no?
Bueno, alguna, amb una mica d'homeopatia ens ha ajudat, si el veiem amb problemes, però ja està.
I quan ha tingut aquestes otitis ocasionals en aquest any últim, per exemple, com s'ha solucionat l'otitis com a infecció? Doncs si potser no hi ha hagut més remei que utilitzar
exacte,
un antibiòtic.
Exacte, sí, una mica d'antibiòtic, però amb homeopatia també vam ajudar-ho. Vam fer el mínim d'antibiòtic.
Quan el doctor Pros ens diu que s'acabi ja tanta química, no vol dir que en casos... també existeix, també conviu la medicina natural amb la medicina convencional.
Lògicament, no? O sigui, estem parlant de aplicar la química quan sigui necessari, no?
No hi hagi
quan
més remei,
sigui imagine. Imprescindible, però no utilitzar-la de base com, doncs...
De preventiu.
Sí, com, exacte, com a preventiu. Aquí està, aquest és el drama, no?
O que, com a primera solució, de vegades, si pot ser, també es pot evitar, de vegades, no?
Evidentment. Llavors, esclar, la medicina natural, amb les seves eines, en aquest cas, doncs, amb l'aigua de mar utilitzada en forma d'aerosols, en el balneari, o després a casa, amb els esprais d'aigua de mar, l'aigua de mar, Quinton, perquè no hi ha res més. Com a producte de garantia no n'hi ha un altre, doncs si la tècnica s'aplica bé, tot això el que fa és que pràcticament el que són els antibiòtics, els antiinflamatoris, els antihistamínics, no, els corticoides, etc., doncs queden guardats per situacions excepcionals. Què és el que hauria de passar?
Exacte, jo crec que clar, vull dir, ara estem, la societat, estem acostumats als químics, no? I jo sempre que els canvis bruscos són tràgics, no? Llavors, clar, ara deixar de cop els químics tampoc ens convé. Estic en contra dels químics, però deixar-los de cop poder no ens convé. Ho hem de fer una mica, mica a mica, vull dir, quan vam començar el balneari... ja ens van dir, diu, no ho deixarem de cop, si fa falta teniu l'inhalador a punt, però...
Bueno, l'inhalador no ens ha fet falta.
Sí, ja no ens ha fet falta, gràcies a...
Doncs, esclar, una mica la medicina natural el que fa és intentar això, no?, aplicar el sentit comú. Llavors, no és que la medicina natural es carregui la química, Déu nos en guard, de cap manera, però utilitzar-la d'una forma racional, lògica, amb sentit comú, no?
Exacte, sense abusar, no?
I és el que vosaltres heu fet ara amb el vostre fill. Mm-hmm.
Bé, els casos de problemes de bronquis, potser pel que fa al seu origen, doctor Pros, és poc clar el que passa. Si un nen ja neix, com li va passar al Blai, amb aquesta tendència, doncs...
Bueno, però és que a veure, si és el 80% de la canalla que... És a dir...
En un moment o un altre tenen algun
problema d'aquests. El tema dels mocs és un tema que això ja a l'escola ho haurien d'ensenyar, o haurien d'ensenyar a netejar-se el nas. Perquè, mira... aprenem a rentar-nos les dents. Això és una de les coses que jo també insisteixo molt, no?
O a rentar-nos les mans, també.
Sí, per exemple. Bé, si no rentem les dents, doncs bon, ja saps que doncs, a la curta o a la llarga potser una càries. Ara, si no rentes el nas, és que hi ha més de 40 entitats patològiques. I tot això que estem parlant, d'aquestes malalties respiratòries, tenen un principi, un origen en aquesta manca de neteja a nivell nasal. Perquè tots fabriquem mocs. Llavors, els mocs han de ser-hi, lògicament, però no hi han d'haver més que els mocs que fisiològicament ens corresponen. A partir d'aquí, doncs, tot això, bueno, mira, ja ho veieu, no? Malalties a dojo, no? Malalties respiratòries. Doncs, bueno, escolta, si ho sabem, si ja l'origen està aquí dalt, a les cavitats nasals, doncs, bueno, què és el que toca? Rentar-se el nas. I per què no ho ensenyen? Pues, no ho sé, perquè no hem entrat en aquest... amb aquesta filosofia, però és la filosofia que aporta la medicina natural i penso, doncs, per tant, que la medicina natural hauria d'estar més present dintre de l'oficialitat. No sé quan arribarà, lluitem per això, i gràcies a aquests testimonis, espero que són testimonis, com la majoria dels que sentim aquí, són testimonis realment dramàtics, no? Perquè, clar, aixecar-se d'urgències a la nit per anar a urgències, quantes vegades ho heu fet vosaltres?
Sí, bastantes.
Què us deien quan comentàveu, sobretot les últimes vegades, a urgències o a l'hospital, que a aquest nen se li repetia molt aquesta problemàtica? Seguien fidels a l'estil del tractament?
Sí, deien, bueno, però quan tingui 3 anys, i quan t'apropes als 3 anys, deien, bueno, quan tingui 4 anys, a veure si fa el canvi, no? I així, però realment anar fent el tractament i allò, és el que comentava, no? L'inhalador cada dia, i durant tot l'any. Clar, vull dir...
Inclús li havíem donat hasta uns sobres, que també era un tractament preventiu, en teoria era preventiu i realment, a part de l'inhalador, el químic dels sobres cada vespre i res.
No sortia de cap manera.
Doncs, bueno, Ignasi, ja ho veus. Una de les altres coses, jo no sé si el nen també tenia crisis de febre, que la febre és quelcom necessari, imprescindible per la pròpia maturació de tot el sistema immunològic, doncs que d'aquesta forma sistemàtica, que, doncs, bueno, com si la febre fos un gran enemic, i en canvi quan hi ha una febre, benvolguda la febre, perquè quan tenim febre, doncs la febre es carrega milions de virus o bacteris que puguem tindre a dintre, o sigui, la febre no s'hauria de combatre, i no obstant ara estem fent exactament al revés. Hi ha febre...
De seguida l'antitèrmic, sí, no? És el consell...
Doncs, és una altra bestia. Tiesa, no? I la febre s'ha de combatre, s'ha de controlar, bueno, quan aquesta amenaça, però a més és que dintre de la medicina i de la medicina natural tenim coses molt senzilles, des d'una compresa, una lavativa, no? Tot això sembla que s'hagi oblidat, no? És a dir, que la química ens ha embogit a tots de tal manera que ara, esclar, tot ho hem de matar amb química, i la química pues, serveix pel que serveix, però la medicina natural penso que sempre ha estat present i ara torna amb més força que mai. I quan els pares com avui Carles i Marta doncs es donin compte que hi ha alternatives, espero i desitjo que algun dia tornarem a recuperar la medicina natural i posar-la al nivell que realment es mereix dins de la pròpia medicina, no?
Posant l'exemple de la febre, el nostre gran aliat, sempre deia vostè, doctor Pros. No,
no, i de fet, els grecs deien, diu, doneu-me un mitjà per provocar febre i curaré totes les malalties. No? Inclús els tractaments moderns d'oncologia intenten combatre estem parlant de malalties oncològiques, ara potser ens anem ja
del
tema, no? Però hi ha tractaments on es genera una hipertèrmia per poder ajudar el cos doncs, a superar un tema oncològic.
En casos de problemes de bronquis, de coll, no vol dir que s'hagi de fer amb nens, provocar la febre, però la febre, doncs, quan surt...
No, també ho fem. Per exemple, quan tenim davant una sinusitis, per exemple, molt exagerada, que no hi ha manera de combatre-la, doncs apliquem una hipertèrmia, un aparat, el famós Indiva, no? Que és una hipertèrmia local a les cavitats nasals, provoquem una vasodilatació per ajudar a reabsorbir els mocs més de pressa.
Avui hem conegut el cas de Blai Bartra, un nen de 4 anys que ha vist en l'últim any i poc superats els seus problemes de bronquiolitis gràcies a la medicina natural, sobretot a la neteja amb aigua de mar. Una cosa tan senzilla com aquesta, el balneari respiratori del doctor Pros, on encara hi va. Els seus pares, Marta Albareda i Carles Bartra, ens han acompanyat. Moltes gràcies. Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
I doctor Miquel Pros, fins la setmana vinent, si Déu vol, amb la participació de Quinton, la forma més natural de mineralitzar-se amb aquesta aigua de mar. Continuarem amb més temes el proper dimecres. Bon dia.
Bon dia, Ignasi.
Sabies que l'aigua de mar és un dels grans aliats de la salut? Et presentem la manera més natural de rehidratar el teu cos. Et presentem Quinton Isotònic, la solució isotònica presentada en 24 ampolletes bebibles que t'ajudaran a regular els líquids del teu organisme. Un rehidratant natural que reestableix l'equilibri celular sense contraindicacions ni efectes secundaris. On hi ha desequilibri, Quinton Isotònic, un mar de salut per l'organisme. Més informació a www.quinton.es.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres, a 8:15 de la tarda, Mercè Raga et posa el dia de la jornada a 8:02. 30 minuts on repassem l'actualitat amb entrevistes, convidats especials, reportatges i serveis. De dilluns a divendres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, 8:02, amb Mercè Raga. Actualitzem el dia només per tu. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Stop a l'atur juvenil. Iniciatives d'Església per inserir els joves en el mercat laboral. Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 2810. I ara, per cada nova subscripció, 3 DVDs de regal. La Sàbana Santa, Jornada Mundial de la Juventut 2011 i Sombra i Luz.
Un servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
La crisi colpeja amb força i l'atur fa estralls. A la porta de Càritas truquen cada dia persones que demanen feina, orientació i ajuda. Càritas promou la formació per millorar les possibilitats laborals dels col·lectius amb més dificultats. Té pisos d'acollida per a persones sense recursos. Càritas també ajuda a cobrir necessitats bàsiques i treballa per a prevenir l'exclusió social. Per això, ara més que mai, a Càritas ens cal la teva ajuda. T'informarem al 93 344 6900 i al web www.caritasbsn.org. Tu ens pots ajudar.
Ara els millors preus són a Hipercor.
Per exemple, el litre de llet President sencera, semi o desnatada a 59 cèntims.
Perquè portem el preu molt endins. Hipercor. Preu i per millor.
Oferta vàlida només a la península.
Arribem així al final d'aquesta edició del primer Cafè de Ràdio Estel. Que tingueu aquest bon dia de propina, aquest 29 de febrer, de propina cada 4 anys. Tornem demà a les 8 del matí. Adéu-siau.
Ràdio Estel.